Radio Astel.
Estan parlant amb la Maria Boroncova d'un noi, això, aquesta època de refredats és...
És un rotllo.
Com estàs?
Bé, molt bé. Bueno, ja dèiem, una mica de que respira, sí. Una mica de veu de... però molt bé.
Residual. Super,
sí, que ens però cada... estic bé.
Bueno. Sí, bueno, mentre sí. Només sigui això, escolta, avui ens portes un aniversari.
Sí, us porto un aniversari.
Commemorem, no?
Sí, aquest un homenatge, any. És una mica d'homenatge. Sí, perquè a mi ja sabeu que m'agrada, jo sóc sentimental i m'agrada fer homenatges. I com que parlem de veus, doncs avui no us parlo d'un compositor, no us parlo d'una estrena, sinó que us porto l'home que se'l coneix amb el sobrenom de el cavaller de la veu, que em sembla un sobrenom increïble, com de superherois de la lírica. Sí, i ell és el tenor Alfredo Kraus.
Una furtiva lágrima negli occhi suoi spunto.
És que, per
ell,
favor...
Ell sí que té veu, eh?
Ara ho hem dit, el cavaller de la veu. I és que era un cavaller, eh? Era guapot.
Era guapot, és veritat.
Era guapot, amb aquells planta. Ulls blaus, amb aquella planta, sí. Però, bueno, dèiem que avui, bueno, aquest any, el 2024, és el 25 aniversari de la seva mort. I què millor que fer-li un homenatge? Perquè jo crec que aquest home, més enllà de la seva fama, d'aquella carrera internacional tan bèstia que té, a mi em flipa per una cosa, que va més enllà de la veu. I és el fet de que va estar dalt dels escenaris durant 5 dècades.
És una barbaritat, no, Maria?
És una bogeria. Per un cantant és de bojos. I a més és que ell va mantenir aquesta veu que esteu sentint, la va mantenir absolutament fresca i tècnicament impecable fins la seva darrera funció. És que és molt fort. I el que més em sembla fort, perquè em dedico jo al que em dedico, que sóc directora d'escena, és que el paio tenia 50 anys i es pujava a l'escenari per fer de Romeu o de Werther, personatges que tenen 19 anys.
Totalment.
I va el pau i el veus i era creïble, era àgil, era... Bueno, no ho sé, tenia la màgia. Ho sabia fer.
Un solo istante i palpiti.
Jo t'ho dic, jo crec que aquesta música seva, o sigui, és com, saps, massatge les neurones directament.
Sí, jo crec que està escrita per això. Bueno, es diu Bel Canto, cantat bonic, és bonic. I el cervell fa, que bonito, me gusta. El meu fa, jo sí, ja m'hi passa, oi que sí, veus?
El meu també. Ara me l'he imaginat dient-ho així.
Que gustito, que bonito. Bueno, perquè he parlat de la longevitat de la carrera, perquè ja vam fer un programa dedicat als tenors, vam estar parlant amb el tenor Facundo Muñoz, que ens explicava, no?, que realment la carrera del tenor és la que requereix l'esforç més bèstia, perquè és una veu que no està a la natura, no existeix. No existeix, amb la qual cosa ser tenor ja és tremendo. Però és que, a més, mantenir la veu al llarg dels anys, per mi és pràcticament un miracle, ¿vale? Perquè la veu no és com el vi, la veu només fa que empitjorar amb els anys. Es desgasta, entra en aquelles que respires, vull dir, penseu en la gent gran,
no?
Penseu en gent gran i amb la veu que aquella que tenen,
sí.
que tendeix com cap aquí,
que
comença a tenir aire, comença a estar apagada. Clar, amb la qual estem parlant de que mantenir una carrera com a tenor llarga i aguantada el dels escenaris amb una veu impecable, és que és un miracle, és un tor de forç per qualsevol cantant. És que lo de Kraus és fort, 50 anys amb la veu així.
I Maria, com ho va fer?
Bueno, currant, treballant com si no hubiera un mañana. Però fixa't, i això és molt fort, i em sembla molt guai, fins l'any de la seva mort, amb 71 anys, ell encara estava dalt dels escenaris, una última funció a Hamburg, a mesos de morir, cantant així de bé. No, és una bèstia.
Oh,
Doncs ara tu em preguntaves com s'ho va fer.
Com s'ho va fer, Alfredo
Kraus? Hem de fer un resum de la seva vida. Vinga. La gent ha d'entendre de què va això i com s'aconsegueix arribar fins aquí. Comencem pel principi. Kraus va néixer a les Palmes de Gran Canària el dia 24 de novembre de 1927 en una família que ja era molt aficionada a la música, a la cultura. De fet, la seva mare era d'origen austríac, era la cuna de la cultura europea, com o no, i el seu pare era canari, i tots dos, els dos papes, van fomentar molt el talent del nen perquè els agradava molt el món. Aquí ja va com un petit tip de com s'ho va fer en Kraus per arribar on va arribar. I és que ja diuen que de molt petit era una mica com Shostakovich. Te'n recordes que parlàvem del caràcter de Shostakovich? Doncs era així, no? Era una mica seriot, amb un gran sentit de la responsabilitat, potser fins i tot excessiu per la seva edat, superdisciplinat. Era aquest perfil de nen, absolutament ahí se sudillo. Així que amb 4 anys ja estava tocant el piano i ho estava fent meravellosament, que sí. I cantava sempre que hi havia ocasió. Un evento familiar, el cumple, ha venido l'abuela, el nen allà, a cantar. Sí,
canta.
Canta, nen, canta, que és fantàstic, no? Passa, però, que amb 8 anys, quan Alfredo Kraus té 8 anys, tota la família es trasllada a Barcelona. Per què? Doncs perquè el pare, que era enginyer industrial, li ofereix una bona feina. I, clar, en arribar a Barcelona, clar, comença, doncs, a flipar perquè té accés a tota la moguda cultural que hi havia a la ciutat condal. No comparem el mundillo operístic de la Palma de Gran Canària amb el que estava passant aquí a Barcelona. I clar, el nen està flipant amb el cant de què és esta meravella, no? Però, no obstant, com deien, seguint una mica amb la línia de la personalitat que he mencionat, que era rigorosa, estructurada, meticulosa, ell decideix, perquè és el que toca, decidir seguir amb els passos del pare. Clar, evidentment, com
sí,
no?
Ell va estudiar enginyeria.
Ell va fer la carrera d'enginyeria industrial. Sí, 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 sí. Però no... Aviam, també, de nou, rigoroso, meticuloso...
Ell s'ho va posar al cap, Maria.
Jo he de fer això, doncs jo ho faig, però no descuidaré pas la meva carrera. Per què? Perquè ell el que volia era cantar, més enllà de fer la enginyeria i fer feliç a tothom. Amb la qual he buscat, o sigui, sota les pedres, anècdotes com poco de rebeldia, de picardia...
Res.
No, home, no. Quan? O sigui, estava fent, per una banda, la carrera d'enginyeria industrial i per l'altra estava al Gran Conservatori del Liceu, allà, xiqui-xiqui, xucu-xucu, quan no assajava, estudiava, quan no feia un examen, feia una... No, és una cosa... Bueno, així que, clar, estem parlant d'un senyor superseriós, superestructurat, superfocalitzat en els seus estudis, però també hem de parlar de la cara B. O sigui, no estem parlant aquí d'una rata de biblioteca.
D'un cactus.
No, clar. Amb la qual cosa, una de les coses guais, perquè més m'he anat remirant entrevistes d'ell per fer la secció, i dic, hòstia, aquest senyor té un sentit de la justícia brutal.
Ah, sí?
Molt, molt. Es rebotava molt contra totes les injustes. Esto no puede ser, esto no puede ser. I m'agrada molt. I també és bastant humil. Sí que té un discurs seriot, però... sempre és molt des d'un lloc molt tranqui. Era una superestrella del firmamento i dius, bueno, tu eres más famoso que Michael Jackson i estàs aquí com Pedro por su casa.
Sí, com molt pròxim, no?
Molt, la veritat és que sí. I també tenia el seu sentit de l'humor i també feia alguna atrapalleria, ¿vale? A mi la que em sembla més curiosa...
A veure, explica'm-ho.
Sí, escoltant una entrevista seva, deia que a l'Emili, que bueno, si no li agradaven les injustícies, doncs clar, l'Emili no és un bon lloc.
No.
Aleshores estava enfadat quasi tot el rato i quan no estava enfadat es veu que es passava el dia cantant a tot arreu on no tocava. Amb lo clar, ell mateix diu que no va estar ni una setmana sense estar castigat o represaliat o por cantar o por defender una injustícia. Así que bien por Alfredo Kraus. Bien ahí. Bé, doncs, a mesura que l'Alfredo es va fent gran... Doncs
a Barcelona, veu, no?
A Barcelona, clar. Ell va veient cada vegada més clar que el que ell ha de fer és cantar. Cantar. Perquè té
acaba
les dots.
La carrera, eh? Acaba la carrera.
Sí, per suposar, home, com o no. Com
treballa no? O no?
Mai a la vida. No va exercir ni un dia d'enginyer. No. Perquè ell, amb 25 anys, se n'adona que el seu futur és la música. i s'ha adonat també de que necessita fer un salt endavant, amb la qual cosa es trasllada a Madrid per perfeccionar la seva tècnica, perquè una altra cosa no, però perfeccionista i treballador, però heavy. I allà li succeeix que s'enamora del bel canto. Ai. Allò que dèiem al principi. Bel canto, definim super ràpidament. Bel canto és lo de cantar bonic, i què vol dir? Que tu potser estàs fent un personatge que s'està morint o que se li està partint l'ànima en mil trossos, però has de mantenir unes harmonies impecables, delicadíssimes. Superdifícil, perquè és dicotòmic pel cervell, amb la qual cosa és un doble esforç. ¿Vale? O sea, mientras se te desgarra el alma, canta bonito, por favor. És com, Dios! Però ell s'enamora i se n'adona que en Madrid no té prou. I com que ell és una persona que sap què s'ha de fer a la vida, diu, jo vull absorbir la millor tècnica possible del bel canto i jo vull polir la meva formació. On me n'hi vaig? Doncs me n'hi vaig al centre neuràlgic de l'òpera, que és Itàlia.
Home!
Evidentment! I es trasllada a Milà per estudiar amb els millors professors i preparar el seu debut com Déu mana. I allà a Milà,
què?
Empieza la màgia.
Ja està, no? Ja, o sigui, està. Connexió...
Clar. 100%. Estem ajuntant un senyor que té la possibilitat econòmica, que té la disciplina...
Que té tècnica,
que té
Maria.
Tècnica, que té el rigor i que se'n va on s'ha d'anar per aprendre amb els millors. Claro, patapam! Ja ho tenim. Ho tenim resolt. Així que des que ell arriba a Itàlia i comença la seva formació, justament la seva base tècnica es converteix en el segell d'identitat d'ell com a cantant. I el 1956 debuta amb aquest Duc de Màntua del Rigoletto que estàvem sentint.
È sempre misero chi a lei s'affida, vivo e confida, ma il cauto il cuore, pur mai non sentesi felici a pieno, chi su quel seno.
Així que, sí.
Però saps què estava pensant? Bueno, faré una reflexió al final,
Aviam.
Maria. Sí,
al final.
Deixo, sí, et
vale,
deixo...
D'acord.
Que ens doni temps de repassar la vida del Fedor Claus i et faré una reflexió al final, que ara m'has fet pensar a mi.
D'acord. Doncs debuta, i ja des d'aquest primer... d'aquesta meravella amb el Duc de Màntua, doncs ja des del primer moment la crítica i el públic ja van notar, ja van saber que estaven davant d'una veu molt especial. Per què? Doncs perquè feia el que necessitava el bel canto. Combinar la força amb la delicadesa, amb una tècnica impagable i, a més, que a mi aquesta part em té el record robat, unes grans dots d'interpretació com a actor.
Ah.
Clar, és que és molt important. I en aquell moment començava a tenir ja realment força, perquè les coses van anar canviant i això cada cop ha tingut més i més força fins a arribar a dia d'avui, que si no interpretes, olvídalo i dedícate a fer...
O sigui, ara diries que a dia d'avui l'important... No? Amb un cantant d'òpera? O sigui, quin percentatge és? Veu, interpretació, què ha de tenir un bon cantant d'òpera?
És una resposta molt complicada. Jo crec que ha d'estar completament equilibrat i entrenar-ho tot a la part. Aviam, si no dones la nota, no cal que vinguis al teatre. Però si no interpretes, no cal que facis el rol. És molt complicat. Realment tenen una feina. O sigui, ser cantant d'òpera és molt dur. És molt dur, vull dir... No sabria parlar-te a nivell de percentatges. I cadascú té el seu fort i s'ha d'anar polint.
I que han d'estar compensats, també, sí. No? Per si un té menys d'això, doncs en tindrà més de l'altre.
Absolutament. I un va buscant el seu lloc i no és gens
fàcil. I també és un senyal... Bueno, et vas construint una marca. Vas
construint,
no?
Evidentment, evidentment. Els que arriben són els que ho tenen tot. Però és que tenir-ho tot és molt difícil. Ja
complicat.
Ho sabem, ja ho sabem. Bueno, va, seguim. Arriba el seu èxit.
Va.
Exitazo, va, sí. Tío de puta madre, todo guay, I arriba una gira. I per què menciono una gira? És una gira a Egipte, al Caire. I la menciono perquè no solo de canto vive el hombre, ¿eh? No solo de ópera se puede vivir, hay que nutrir el espíritu. I és que al Caire ell coneix a la dona que es converteix en l'amor de la seva vida, a la dona que ell anomenarà fins a tot arreu com la seva meitat. Que bonito, que bonito. I ella és la Rosa Blanca Ley, que era una jove aristòcrata espanyola, i que comencen allà amb una amistat, que sí, ai, que interessant, que tal. Però molt aviat allò es va convertir en una relació superprofunda i duradora, fins a l'amor d'ella, van estar junts. I es casen el 1975 i formen una família amb 4 fills. Ell mateix explica, perquè es veien entrevistes i ho explica, que el recolzament d'ella va ser absolutament fonamental, sobretot per aquell moment de tocar de peus a terra. Perquè estem parlant que ell era una superestrella absoluta. Sí. Amb la qual cosa, mantenir l'equilibri és important, tocar de peus a terra, no perdre't, i es veu que la Rosa va ser fonamental perquè ell pogués fer una vida personal rica, que pogués fer de pare. Vosaltres imagineu que era una persona que tenia una agenda tancada amb 2 anys d'antelació. Però i estem parlant avui en el Cairo, mañana en Milán, demà
clar.
Passat a Nova York.
Clar.
I gràcies al recolzament de la Rosa doncs, va poder compaginar i tenir doncs, tota aquesta vida familiar que és a vegades tan i tan difícil per un cantant.
Per girar mon sermó, je voulis la revoir. J'ai découvert sa trace et j'ai suivi ses pas et caché dans la nuit et soupirant tout bas j'écoutais ses doux chants apportés dans l'espace
Ai, és que sospir, sospir, escoltant el gran Kraus.
Sí. Així que, responent una mica a la pregunta del principi, el secret de Kraus veritablement no és un secret. És que no és un secret, perquè no estem parlant de la carrera d'un nen prodigi. No estem parlant de la història d'un talent innat que brillava. No és un senyor que brillava a la foscor. No. És que va ser un currante absolutament incansable. Durant tota la seva vida, cuidava i entrenava la seva veu, feia esport, es cuidava les dietes, les hores de son, tot. O sigui, dedicava la seva vida, la seva carrera, la seva professió a pencar com si no hubiera un mañana. Eso no es un secreto, eso es disciplina, no és una altra cosa.
No hi ha res, o sigui, ja està, és això, clar. La clau.
És que és així, perquè dèiem, vale, com mantens 50 anys de carrera? Pues a base de rigor i disciplina.
I Maria aquí dalt.
Aquí dalt,
no,
clar, rigor i disciplina. I a més, l'escoltes amb ell quan ha fet alguna masterclass o quan ha fet de professor, i el primer que diu ell és que el talento natural no vale para nada, sin trabajo diario y compromiso. Però això són paraules d'ell, però para nada, no vale para nada, bórraselo de la cabeza, eso no existe. I és veritat. És veritat, perquè si no, com mantens el talent natural? Què m'estàs explicant? No va així. I fixa't que reforçant una mica aquesta teoria, tot i que el seu repertori era molt extens, com molt bé estem sentint, sempre es va mantenir fidel als papers que millor s'adaptaven a la seva veu. No va tenir aquella soberbia de dir, sí, mira, realment podia assumir rols més dramàtics? Sí, podia. Però va dir, no, jo prefereixo cuidar el meu instrument i garantir-me una llarga carrera. I així va ser 50 anys dalt d'un escenari amb una veu impecable. És que a mi, de veritat, em sembla ciència-ficció, em sembla un superheroi. Així que, no sé, molt guai. Em sembla molt guai.
No puede ser que esa mujer es buena. No puede ser una mujer...
Se m'ha fet estrany ara escoltar-lo en castellà, eh?
Zarzuela, bueno, perquè tenim un prejudici. Ell va cantar molta zarzuela. I aquesta versió de la taverna del Puerto del No Puede Ser és un clasicazo de Kraus. I acosta molt al públic d'aquí i és molt guai. Però bueno, anem ja cap al final de la seva carrera, de la seva vida, i és que el 1997 té el cop devastador de perdre la seva dona i això l'obliga a retirar-se dels escenaris perquè a més diu és que tinc la pena al coll, la tinc a l'ànima, he perdut la meitat de la meva vida, deia. És tremendo. Però va trobar la força per continuar i la va trobar justament en la música, amb la qual cosa els seus últims anys, els 2 darrers anys de la seva vida, ell torna dels escenaris amb tota la seva força, però lamentablement això no va poder durar gaire perquè va perdre una dura, duríssima lluita contra un càncer de pàncreas i s'acomiadava d'aquest món el 10 de setembre de 1999.
Fixa't, jo, mira, és que ens queden res 20 segons, però Maria, jo la reflexió que et volia fer és com, dius, 25 anys sense Alfredo Kraus, però sembla com si encara estigués amb nosaltres, perquè la música, sens dubte, és eterna. Maria, gràcies.
És que va ser més que un tenor. Mira. Grande, Alfredo Kraus.
Júlia.
I per també. Molts anys més.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.